Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Quim Olivares. A partir d'aquesta hora ja no és obligatòria la mascareta a l'aire lliure sempre que es pugui mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig. Una mesura que arriba quan la vacunació avança a bon ritme, però quan els indicadors de la pandèmia pugen. El president del govern espanyol llança un missatge de prudència.
El virus permanece entre nosotros, tiene capacidad de contagio, la pandemia aún persiste y aunque estamos viendo el inicio de la superación de esta pandemia, no podemos bajar la guardia.
Prudència a la qual s'ha afegit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que aquest divendres precisament ha estat vacunat en primera dosi, tal com li toca per edat. Pel que fa a la vacunació, el 50% de la població catalana ja té una dosi posada. S'arriba a aquesta xifra quan es compleix mig any de l'inici de la campanya i gairebé un de cada tres catalans ja té posada la pauta completa. Altres informacions, més de 70 alumnes catalans de batxillerat han donat positiu de coronavirus després de viatjar a les Illes Balears. El Departament de Salut investiga un brot multitudinari de coronavirus entre joves de diversos instituts de la demarcació de Barcelona que van viatjar a Menorca del 12 al 18 de juny. Hi ha 57 positius catalans de moment i 262 contactes estrets. També en un viatge de final de curs en les mateixes dates, però a Mallorca, s'han identificat 14 joves de Barcelona diagnosticats com a positius, amb un total de 204 contactes estrets. Aquests brots detectats consten de casos poc simptomàtics o asimptomàtics en què cal dur a terme un bon estudi epidemiològic. Salut fa una crida a la responsabilitat. Condemnat a 22 anys i mig de presó, l'expolicia que va matar l'afroamericà George Floyd a Minneapolis, als Estats Units, pressionant-li el coll amb el genoll més de 9 minuts. L'acusació havia demanat 30 anys de presó. El germà de la víctima ha fet aquesta pregunta al condemnat abans de la lectura del veredicte.
Why?
Per què? En què estaves pensant? Què et passava pel cap quan tenies el genoll damunt del coll del meu germà? Quan vas veure que no suposava cap perill, cap ni un, per què no vas parar? Per què et vas quedar allà?
Abans, l'exagent Derek Chauvin, que va detenir Floyd per haver fet servir un bitllet de $20 fals, ha demanat perdó a la família. A França han condemnat a Valéry Bacot a 4 anys de presó, 3 dels quals no haurà de complir per haver assassinat el seu marit, que l'havia prèviament violada, maltractada i prostituïda. La dona ja havia complert un any en detenció provisional i, per tant, no haurà d'entrar una altra vegada a la presó. Els seus fills, que tenien 16 i 17 anys, ja van ser condemnats per un tribunal de menors a 6 mesos de presó per 6 mesos de presó sense compliment de la pena per haver ajudat a enterrar el cos i ocultar l'assassinat del pare. El crim es remunta al 2016, quan Bacot va disparar un tret al seu marit després de sentir una conversa amb la seva filla de 14 anys en què li preguntava sobre la seva sexualitat. La por que també pogués prostituir la seva filla va portar a Valéry Bacot a assassinar-lo, segons va confessar després. Al port de Barcelona tot està a punt per l'arribada aquest dissabte del primer creuer des del començament de la pandèmia. És l'escala que hi farà l'MSC Grandiosa, on s'aplica un estricte control anti-Covid. L'encara presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa, explica així la previsió de la temporada.
Serà una recuperació esglaonada del passatge. Per tant, tancarem l'any amb una xifra que no serà comparable doncs, a altres anys i serà una mica millor que el 2020, perquè el 2020 doncs, van caure absolutament els creuers.
El govern espanyol va aixecar el veto als creuers per la pandèmia el 7 de juny. En esports, Marc Márquez assenyala el seu equip com a responsable de la caiguda que ha protagonitzat els primers entrenaments lliures del Gran Premi dels Països Baixos. Márquez ha tingut una caiguda espectacular, tot i que aquest cop no ha pres mal. Maverick Viñales ha estat el més ràpid aquest divendres als primers entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Aquest dissabte reprèn l'Eurocopa de futbol amb els dos primers partits de vuitens de final. A Amsterdam jugaran el País de Gales i Dinamarca i a Londres ho faran Itàlia i Àustria. En bàsquet, el Baxi Manresa jugarà la Lliga de Campions la temporada vinent. La FIBA ha fet oficial la llista d'equips que disputaran la competició, entre els quals hi ha el Club del Bages. Aquest dissabte també comença a la Bretanya una nova edició del Tour de França. I finalment, dos atletes catalans han pujat dalt del tot del podi a la primera jornada dels campionats d'Espanya d'atletisme que es fan a Getafe. Laura Redondo ha guanyat la prova de llançament de martell i Didac Sales s'ha adjudicat la prova de salt de perxa.
Fins aquí les notícies.
Hagués dit que sonaria el començament d'una festa discreta una cançó de Sergio Dalma, però té una explicació, clar.
Té dos explicacions.
Dos explicacions, però que li ve de gust aquí. A la Sílvia, no? A tu?
No. Dos explicacions. Un, que la cançó és del 91, compleix el primer...
Evidentment, si no, no hagués colat, eh?
Requisit bàsic. Segon, que ja està, que ja avui dissabte, fora màscares, bailar pegados...
Ah, és per això! Bueno, i sintiéndonos la piel, que és com es deia l'àlbum aquest. Mare meva. Doncs escolta... Sabíeu que es diu Josep Sergi Capdevila Querol?
És de Sabadell, no?
Sí. I saps per què es diu Dalma?
Per algun cantant italià, alguna història així?
No, ui, pinta.
Hi havia alguna cosa així, però no.
No, és molt més fàcil. Perquè el seu pare va néixer a Maldà, que és un poble d'allà per Lleida, i va agafar el mal i el da, i els va canviar de lloc, i va sortir Dalma, i ja està. Aquesta és l'explicació, no? Bé, i sabíeu que aquesta era la cançó de l'Eurovisió 1991, que la va defensar ell?
No, jo l'Eurovisió...
Això sí que ho sabia, sí.
Poqueta cosa.
Va quedar en quarta posició,
eh? És dels millors històrics.
Per això, per això. Acostuma...
Poca conya, eh? Bé, doncs escolteu, per això l'hem triat, no? I, en fi... Ah, i encara us afegiré una dada més. Era un triunfito, però no dels de la generació triunfito.
Ah, va sortir un programa d'alguna...
Gent d'aquí. Gent d'aquí. I va ser el triomfador d'aquell televisió espanyola triomfito pre-la letra.
Sí, sí. Bueno, és que a Enifi també, als 60, vull dir, el concepte d'Òperes d'un Triunfo...
Ah, és més vell que enamorar-me, per l'amor de Déu. Como bailar agarrao. Algo que no ves, lo que nunca has escrito. Bailar pegados es bailar. Això. Bueno, enganxats a nosaltres, o sigui, com si fóssim els personatges de la pel·lícula que arribarà aviat de la Mar Targarona, que el noi i la noia estan enganxats i no es desenganxen i es passen tota la pel·lícula en contacte. Això als Estats Units no s'estrena, eh?
Sí, ja la vam fer, Matt Damon...
Exacte, pegado a ti.
Ui, però fa molt
temps. El Germán Farrelly.
Però ha passat molt temps, ja no compta, que caram, no? Ha sigut una manera de començar dient, adequada. Ara anirem al cinema, eh? I anirem al cinema durant 3 hores. I anirem primer a la finestra discreta i després a l'audiovisual. I serem la colla i hem... abraçats, enganxats, i vosaltres també podeu venir aquí i fer el grup de la glòria.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Millorarem, tot això de la música en el programa d'avui, perquè, a banda que ja no farem Morricone i l'audiovisual us portarà David Lynch, ara que ha sortit una altra vegada de Mulholland Drive, farem una mena d'apoteosi, una mena d'experiència sensorial, una mena d'infinit, i serà com una sensació de que no saps quan comença i quan acaba el programa. A banda d'això, tenim a dos dels músics més esplendorosos dels últims anys, Nobuo Ohara i Mamadi Keita. I ja us ho explicaré després, però... Boccato di Cardinale, eh? Deixa't d'hòsties, eh? Bueno, Satriani, Alfons, per cert, ben aviat, els llamps d'entrecita.
Doncs aquí...
T'anava a dir que està bé que vagi els jams d'entrecita perquè tinc, el concert me l'han posposat 2 anys ja, mirar, per tant...
Sí?
Sí, sí.
No, no, allà sortirà...
Tinc una entrada guardada al calaix des de fa 2 anys.
Serà com un tràiler, com una mena d'anticip, no? Una mena de cosa. Bueno, Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Carles Gómez, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Guillem Marí...
Encantat, un
cop. Era FOM.
FM.
FM, FM,
oh! On estem, doncs?
Ah, FM. Sí, sí, va, això, això, Futbol Club. Disposats a compartir 2 hores de cinema amb vosaltres i també una més de bandes sonores. M'arriba una notícia que m'ha posat per allò estupendo, estupendo directament, i és que un llibre que estava fora de circulació feia 30 anys és reeditat, el porten els de Capitán Swing, una editorial.
Sí, està molt... Sí,
sí, els mira, coneixes?
Sí, m'envien llibres.
És que t'envien a
estan
què?
Fent coses molt interessants. Harold and Maude, no?
Harold and Maude, efectivament, és música de Harold and Maude. Recordeu aquella pel·lícula de Falaschi?
Me'l van oferir i he de contestar-hi el mail.
I has dit que no? Has dit que no?
No he contestat encara el mail.
Suposo que coneixeu la pel·lícula.
I tant, molt fan.
Sí? Joven chalado s'enrotlla con vieja supersònica.
És la pel·lícula que va inventar Wes Anderson, una miqueta. Vull dir, tu la veus i sembla Wes Anderson.
Té un punt, sí senyor. Sí, sí. Però saps que el llibre el va escriure un cineasta que va morir prematurament, que es deia Colin Higgins?
Mira, això no ho tenia.
Era un parell de comèdies i, bueno, tot plegat, no? Harold i Maude torna a les llibreries i tant de bo ara algun llest i pensés, o una projecció de Filmoteca, o el Fenòmena, o algun lloc de Harold i Maude.
Harold, qué alegría volver a encontrarte. Desde el momento en que te vi, supe que íbamos a ser buenos amigos. Vas a menudo a los entierros, ¿verdad?
Sí.
Sí, yo también. Son divertidos, ¿eh?
Doncs vinga, ja està. Ja tenim la primera informació del dia. La segona és una oient del programa que ha estat veient una entrevista per una cadena de televisió a la guionista Cuca Canals, parlant de les seves col·laboracions amb Vigues Luna, estupenda com sempre, i amb llibres fantàstics que recomana també a tothom, i per tant és el moment dels llibres del programa d'avui. Està claríssim, no? Fan pensar, fan filosofia, és una gran professional. Maribel de Cardedeu, gràcies per la recomanació. Sí, sí, és qui va escriure amb Vigues Lunes, Huevos de Oro, Jamón, Jamón, La Teta i la Lluna i La Cambrera del Titanic.
No, jo vaig conèixer el Vigues quan treballava a publicitat i mai havia fet res de cine. Aleshores li vam encarregar al Vigues un spot per Andorra i li vaig conèixer i li vaig proposar a veure si podríem escriure alguna cosa junts. Aleshores vaig fer una prova i no li va agradar gens, però em va contractar. Aleshores després vaig estar com 2 anys treballant publicitat i cine i al final vaig tenir que triar una de les dues coses i per culpa del Vigues vaig triar el cine.
Buenas noches, Messi.
La finestra indiscreta.
Ai, mira, aquesta setmana podeu triar la carta. Sofia Loren, la nova presidenta del cinema català.
Gatos y pats, banda morta.
Albert Serra, el Camarón.
Hello, remember me? I'm Gilda, your wife.
Gilda, Matrix.
I'm in.
I a l'audiovisual, un escabeig de David Lynch. O tot tu, ben remenat.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorin.
Somiant cinema fins i tot amb els ulls tancats.
Oh, wow, miss.
Tenia 94 anys. Saxofonista. Sí, sí. I bandeano, perquè tenia banda, per entendre'ns, d'un poble que es diu Toyama. A la Guerra Mundial ja era un figura de la música jazz japonesa, que és un món del que no en tenim ni flowers d'idea, eh? No, no. Ho reconeixeu? Us agrada o no? Per això
sí,
com
sí, m'agrada molt
com sona. Sí, està fantàstic, no? Era un convidat habitual al Newport Film Jazz Festival, o Jazz Film Festival,
Newport,
i sí, ha fet algunes bandes sonores, però de títols incomprensibles, i que, per tant, obviarem. I ens acompanyarà tota la primera part de La Finestra Indiscreta. Ara fa pena trepitjar, eh? Podríem fer només bé. Nobuhara i ja està, ja està.
Ho he trepitjat per dir que sona de puta mare.
Ja sí, està. Ja està. Mira, Sílvia, t'agrada o no t'agrada?
M'encanta.
Bé, doncs seràs tu l'encarregada de fer pols la primera intervenció de Nobuhara al programa d'avui. Què porten de nou els gatets aquesta setmana?
Doncs els gatets comencen amb que el que semblava impossible ha passat. Steven Spielberg ha arribat a un acord amb Netflix.
Un dels últims bastions de la resistència, l'Amblin farà projectes amb Netflix. Bé, era inevitable, no?
Imparable.
Sí, sí.
I això vol dir que ja no podrem controlar-ho tot, i no ens arribarà quan toca, però o com anirà?
Sí, la Universal li ha demanat si volia ser productor d'un remake de Tiburón i ha dit ni parlar-ne.
I Harrison Ford, que recordeu que està al Regne Unit gravant el nou Indiana Jones, s'ha fet mal a l'espatlla.
Ui, pobre!
No passa res, està controlat.
Ja es va cascar una cama ja.
Bueno, escolta, la gateta té la cama cascada, el Guillem té la cama cascada. No ens riguéssim pas del que...
Us treu 40 anys i encara està allà dando guerra.
Sí, 40 què has dit?
Els hi treu 40 a ells.
Ah! Més de 40.
Van dir que és el senyor més maleducat que us podeu arribar a imaginar, diu que va haver d'aplicar mà dura a Dwayne Johnson al rodatge de Fast and Furious i que per això no són amics.
Això d'aplicar mà dura Vin Diesel a Dwayne Johnson sona molt hardcore, he de dir.
Però aplicar mà dura què vol dir exactament?
No sé, perquè es van inventar una mena de conflicte entre ells dos, jo crec que més per vendre alguna altra cosa.
No es parla del mateix.
És que si li dones un cop de pollet fas mal tu, no ell.
I estic segur que la darrera entrega de Fast and Furious tornarà perquè estiguin John Cena, Vin Diesel, faran venir el Dave Bautista, tots els de la WWF.
La setmana que ve hi arriba Fast and Furious?
Ja arriba, ja
arriba. La novena. Sí.
Sort que me'n vaig.
I alerta, les pel·lícules preferides dels espanyols són Star Wars, Titanic i El Senyor dels Anells. I Àlex Gorina es vol suïcidar.
No, El Senyor dels Anells m'encanta. No tinc cap
Titanic?
Problema, no? Titanic, me semblava una pel·lícula
superada pel pas del temps. Star Wars, no em diguis que Star Wars t'agrada.
No, que renegues no especialment. Tota la... Jo sóc de Star Trek, ho sento.
Jo també. Però, home, han triat unes pel·lícules molt alternatives, humils i
desfavorables. Exacte, sí. Molt poc.
Bueno, és una enquesta generalista.
No me les esperava.
I la protagonista de West Side Story serà la nova Blancaneus?
A veure...
La protagonista del remake de Spielberg.
Però en el paper d'Anita o en el paper de Maria?
De Maria, em sembla.
Entenc que el de Maria, sí.
Sí.
No la situo a ella.
Val. I fa de Blancaneus?
Sí, aquesta és la notícia, fa de Blancaneus.
Era de piel blanca com la nieve. O sigui, a veure...
Ara serà més moreneta.
Sí, pues mira, estupendo. No? Sí. Ha pres el sol.
I acabem amb una de les notícies de la setmana, i és que el Festival de Sant Sebastià ha anunciat que suprimeix les categories de millor actriu i millor actor i les unifica en millor interpretació. Jo crec que és un bravo, no?
Mira, canvi de música i parlem-ne, per exemple. Què?
Jo, és un bravo, em pregunto si estalviarà polèmiques del tipus si guanyen dos homes o dos dones o...
Clar, jo ho trobo bé, sobretot en l'entorn d'un festival. Crec que té més sentit. Els premis és difícil, perquè al cap i a la fi a la indústria interessa que com més premis millor, no?, i tothom tingui el seu camp. Però és una bona proposta i crec que és, en el fons...
De fet, ja s'ha aplicat, al Festival de Berlín ja ho han fet.
Que ja ve a rebuf de Berlín.
I ho faran els Emmy.
I jo tinc una pregunta, això també passarà als Oscars?
S'ho hauran de plantejar, com a mínim, si no...
Jo crec que acabarà passant, però trigarà més, perquè per ells és promoció d'estrella.
Clar, és que com més actors i actrius guanyen els premis, millor per ells.
Doncs que donguin dos Oscars a la millor d'interpretació... Ja. I dos Oscars d'interpretació secundària i llavors tindràs quatre premiats igual, que siguin tots homes, tots dones, o barrejat, sí. I pronto, ja està.
Els Oscars va sonar que, per exemple, volien incrementar donant premi de millor directora, lo qual a tothom li semblava un error, per tant... Fer això, en el fons, seria coherent.
Però, a veure, directores de fotografia, dones i directors de fotografia competeixen en la mateixa categoria. Sí. Guionistes, dones i guionistes, homes, competeixen en la mateixa categoria.
Però una pel·lícula...
Clar, però ningú va veure una pel·lícula per al director de foto. És així. Sí. Estem parlant de Star System, clar.
Doncs, I'm sorry, però ja és imparable, això, eh?
Sí, no, per això dic que encara s'ha de diferenciar entre els premis i els festivals, perquè són entorns diferents, i que ho faci un festival em sembla fantàstic, perquè crec... que és qui ha de portar una miqueta la batuta en això i que després es veixi el trasbàs.
Em penso que els de Sitges, de moment, han dit que no, però...
Ja
i els Oscars, ja veuràs. O sigui, és com...
Però bueno, és que igualment els Oscars, com que hauran de canviar d'alguna manera o altra, sí, perquè ja ho vam veure...
Sí, tot i que, bàsicament, el que han dit és que aquest any ho tornen a fer tot com ho feien abans, eh? O
sigui, ja ho veurem, aviam. A veure, això és... Tant hauran de fer un canvi total.
Nobu Ohara, eh? Si està sonant, no? Però ara no toca el saxo, eh? Aquí hi ha un flautista que sí, també m'està agradant, eh? Mm. Bona banda, bona banda. Bé, un dels morts de la setmana, una setmana on crida l'atenció que tornem a posar la música d'aquella sèrie de televisió que es diu Doctor Who.
Los muertitos de Jurina.
I és que cada setmana mor algun dels... Jo no sé què passa amb aquesta sèrie.
Bueno, clar, no, perquè, clar, Doctor Who és com EastEnders. No s'ha aturat mai, no?
No, sí que s'ha aturat, ha tingut revivals i de més, però, clar, va sumant i porta des dels anys 70 o 60... amb temporades.
Doncs s'ha mort als 79 anys Jackie Lane, aquesta setmana, que era la creadora, la primera que va interpretar el personatge de la infermera Dodo Chaplet, que és la infermera ajudant del doctor Who en l'original total. Ho dic perquè aquí ningú sap que és Doctor Who, o molt poca gent.
No, hi ha un bastant fans.
Sí, sí que hi ha fans, però...
Sí, bueno, però majoritàriament aquí no s'ha conegut.
Jo quan vaig anar a una convenció de Star Trek, estaven disfressats dels personatges de Doctor Who. Al principi van començar amb el Vincent Price o el Peter Cushing, un d'aquests.
No. És totalment britànic, el tema.
És molt britànic, sí, molt britànic. Bueno, ha mort aquesta senyora, mort Joan Linville, als 93 anys, la vídua del director Mark Ryan. Recordareu que era el director de L'Estanque Dorado, de Los Rateros i tal. Ella, com a actriu, apareixia Scorpio a l'Star is Born de Barbara Streisand, parlo de fa uns anys, eh? A Kevin and Lombard, però sobretot com a alumna d'Estela Adler i dels creadors de l'escola que du el seu nom, doncs va ser una defensora de l'Actors Studio, sí, i de tota aquesta política interpretativa. Amb bon Antonio Salinas, als 84 anys, actor i director italià, un d'aquells que van prometedors dels anys 40, va formar part de la companyia teatral de Vittorio Gassman, anaven pel món a tot arreu, va dirigir dues merdes de pel·lícules que es deien Un marziano a Roma i Zio Vania, que era el Tio Vania, l'Oncle Vania, però mal fet. Volta televisió i al cinema, Sierra Maestra, Mátalo, Las perversiones de Lidia i un paper a Lázaro Felice.
Ah, mira.
El senyor feia el paper de Nicola d'Avell. I finalment, senyores i senyors, ha mort Sivan, als 89 anys. O Sivan.
Algun elefant o algun...
No, és indi, però. Ah, és indi. Es deia Sivan Sankaran Nair. Era el gran fotògraf i el millor representant del cinema Malayalam, o sigui, de l'estat de Kerala, lluitador per defensar la llengua i la cultura reprimides des de la capital, que era Trivandrum, és Trivandrum, i per això li fem el reconeixement, perquè per les pel·lícules no, perquè no... Bueno, està molt bé, es veu, eh? Però mira, si algú ha vist Abs Yagayan, Yagam i Kilibatil, doncs escolta'm, el felicito del tot.
¿Cómo está Berlín, señor?
Las cosas han cambiado. ¿Le gusta mi transporte?
Parece peligroso, ¿no?
Tiene que probarlo.
El mayor Bertolder, mi ayudante. El mayor Brand, batallón de cazadores. El coronel Feisberg, seguridad de campaña. Y el mayor von Happen, Gestapo.
¿Le ha interrogado ya?
No, le esperaba a usted.
¿Ese mayor von Happen sabe que el general Carnaby está aquí?
Sí, yo mismo le informé de su llegada, pero no de su importancia.
Marc, homenatge al Marc, que ens ha demanat la música de El desafío de las águilas, de Ron Goodwin, amb Clint Eastwood, amb Richard Burton, amb Mary Ure i un telefèric que puja i puja i puja i puja amb una lluita damunt del telefèric que posava la pell de gallina. Una de les pel·lícules de guerra favorites de la teva àvia, Alfons,
sempre recordava aquesta música d'entrada, junt amb la de Los Vikingos del Richard Fleischer.
És que era molt lectora, és molt lectora de Alistair MacLean, que és l'autor del llibre, no? No estava malament, aquesta pel·lícula.
Sí, és una època, ara també jo recordava a casa molt Los Cañones en Amarone, i la música. És aquest tipus de pel·lícules, sí, molt, molt entranyables d'aquella època.
Totes aquestes pel·lis dels finals 60-70 bèl·liques, Fuerza 10 Navarone, clar.
Bueno, Fuerza 10 Navarone.
No, Ingel Haslander també havia amb el Robert Rubal i el Michael Caine, ara no recordo qui com la van traduir.
Estación Polar Zebra, per exemple, no? La Batalla de les Ardenes, que era molt bona, o sigui... Bueno, escolta, mites, eh? Per tot això ens demanen una música, no parem de xerrar damunt de la música i els pobres no tenen la manera de poder-la escoltar, no?
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Escolta, en Estació Kinski de París, Texas, com vols que ens oblidem de Fernando Fernán Gómez? El que passa que no hi serem el 28 d'agost, és el centenari del naixement de Fernando Fernán Gómez, i no hi serem perquè la finestra discreta acabarà temporada d'hivern i fins que no comenci la d'hivern una altra vegada al setembre.
Mira, avui mateix l'estava veient, Moros i Cristianos, que estic repassant les de Berlanga.
Ah, que sortia també ell.
El pater família.
Sí, no me'n recordava jo ara. Bueno, en fi, recomano El Estranyo Viaje, evidentment, i sobretot per la Maria Luisa Ponte.
Sí, i El Mono Siga.
I Rafael Aparicio, fantàstic, Jesús Franco.
Aquella pel·lícula sembla una pel·lícula dels Coen, feta a l'Espanya als 50.
Molt bo, Guillem.
És que m'agrada molt aquella pel·lícula.
Collons,
sí.
Guillem, ara també. Ara em fa ràbia.
Ràbia.
No se m'havia passat pel cap mal, això. Bueno, molt bo. Bueno, tot això, comencem a parlar d'alguna estrena, no és que hi hagi moltes, com per exemple Lucas.
¿Para qué crees que quiero las fotos? Para hacerte pajas. Contigo. ¿Con tus fotos? Coño, Lucas.
Que no, que me la suda. Que yo solo quiero el dinero.
Lucas, a mí me gustan las chicas, como a ti. También más que a ti. No es tan complicado. Solo quiero vivir un poco lo que tú vives.
Jorge Motos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Muy contento de estar aquí charlando contigo.
Bienvenido a La Finestra Indiscreta. Felicidades por los premios, esta biznaga de Málaga y creo que la tesela de Alicante, ¿no?
Sí, la verdad, es muy fuerte, estoy muy contento.
Cuando Alex Montoya te propuso el personaje de Lucas, la película Lucas que se ha estrenado hoy... ¿tuviste claro que era un personaje que podía suponer un paso adelante, una, no sé si decirte consagración en tu carrera?
La palabra consagración es muy fuerte. Lo que sí que tenía claro es que era el reto más grande al que me había enfrentado y probablemente el reto más grande al que me he enfrentado a día de hoy, porque era mi primer protagonista en cines, partía de que era muy, muy, muy fan del corto y suponía un trabajo a nivel emocional y a nivel físico también bastante grande. Entonces, lo que sabía es que era un retazo, pero todo lo que ha venido ahora, vamos, ni en mis mejores sueños me lo podía imaginar.
Óyeme, tú tenías sobre todo mucha experiencia en series de televisión, incluso hiciste Exuda de la Batalla, La Frontera, hiciste La Vall, que no he visto, sí. Y que creo que demuestra hasta qué punto entre València, Ses Illes y Cataluña debiera haber más intercambio de la producción que hacemos, ¿no? Porque La Vall fue muy importante para la televisión valenciana.
Sí. Fue la primera serie de la nueva televisión valenciana. Y te voy a contar como anécdota, porque es una cosa que es súper real y mi madre siempre le ha hecho mucha gracia, porque claro, pues... casi todos los chavales jóvenes, como la aspiración, por ejemplo, es como trabajar en inglés, en Hollywood, no sé qué. Y yo te juro que desde pequeño le digo a mi madre, mamá, es que mi sueño es trabajar en TV3, porque adoro el contenido que hacéis. me muero de ganas.
Realmente, Lucas, es una película apasionante. Realmente te mantiene en vilo de principio a final, pero es un personaje muy misterioso y del que ignoramos muchísimas cosas. Entonces, yo creo que el acierto tuyo es realmente, sin decir muchas cosas, completar el personaje de una manera que lo hace muy próximo al espectador, ¿eh?
Gracias. La verdad es que Lucas es un chaval que en cierta manera creo que es fácil empatizar con él. Al menos cuando yo lo leí pude comprender en cierta manera su estado emocional. Es un chico que está abandonado por la sociedad, abandonado por sus amigos, ha tenido una pérdida de su estatus en picado, siente una culpabilidad enorme por la muerte de su padre, siente una falta absoluta de una figura maternal. Es un chaval tan frágil y con tanto dolor que solamente quiere volver a hacer lo que era hace tan solo un año, que es que no puede más.
Hay algo muy íntimo en tu interpretación, muy de cara adentro, pero también muy físico. Realmente permites explorar en ti. Y a mí me ha sorprendido muchísimo que tú tienes 23 años, o 22, o 24.
22
años, 22. De acuerdo. Claro, el personaje parece mucho más joven, para entendernos. Pinta de tener que ser un chico de unos 15 años o algo así, para entendernos. Y sin embargo, hay algo tan maduro en su manera de ser que a veces dirías, bueno, pues podría tener 30, no sé cómo decir. Entonces, realmente haces una exploración desde la adolescencia hasta la madurez en el acto con este personaje, que es súper, súper interesante, ¿eh?
Muchísimas gracias, de corazón. O sea, la peli la grabamos hace 3 años. Empezamos a grabarla en noviembre del 2018. Que yo ahí era más pequeñito, claro.
Sí, pero bueno.
Pero ese Jope, me alegra mucho lo que me dices. Es que al final, que hemos estado hablando mucho del equipo ahora con todo el tema del estreno, y hemos hablado mucho de la peli. Y es verdad que hay una cosa en la película, y es que los adultos no se comportan como los adultos, no están a la altura de cómo deberían estar los adultos en una situación tan complicada y tan dolorosa, y eso hace que Lucas se haga responsable de sí mismo y de las situaciones. Luego quizá no de la manera más correcta, pero él lo intenta.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias por tus respuestas y por tu defensa de la película y de Alex. Permíteme decir que yo veo Goya y muy claro, pero te lo digo y no quiero ni que digas nada porque esto es muy, muy peligroso y muy resbaladizo, pero para mí debiera ocurrir. Entonces, adelante, sigue adelante, nos encontraremos por el camino, Jorge Motos, y gracias por estarnos.
Muchas gracias. Un abrazo muy grande, de corazón.
Bueno, va ser una qui te pillo, qui te mato. Bueno, jo m'estava referint a Goya Revelació.
Sí, eh? Òbviament, però el clar, aquest noi ara sortirà aquí amb unes expectatives.
Jo li he dit, no t'ho prenguis, no.
Home, és que és una pel·lícula que costarà molt, no?, que s'hi fixi.
Bueno, però si a Màlaga l'han premiat, sí, això té afecte després.
Sí, però clar, òbviament, és també els cicles mediàtics, arrelades a les pel·lícules, però bé, no ho descartaria a nivell de qualitat, jo ho veuria. Almenys els nominats.
Us ha agradat la pel·lícula mínimament?
Sí, però bé, és una pel·lícula petita que sap molt bé el que vol explicar i que tot això que comentava és cert, crea un món de personatges adults que estan trencadíssims i que el pobre Lucas...
Una mica com la de Los Vecinos italiana aquesta de la setmana passada.
Jo m'he identificat molt perquè, clar, va amb la cama malament, va a fisioteràpia... Era molt fàcil...
Ah, ostres! Bueno, escolta...
Clar, dic, aquí al Lucas li passa... Després de tot el que li passa, pobre, no...
És que anar amb moto, anar a fer pàdel, anar a fer coses... Vull dir, tot això és perillós, és molt perillós.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Bueno, tot això s'ha estrenat una pel·lícula que es diu Suc Suc. Suc Suc no s'escriu com suc de pinya o suc de pera, sinó amb K i no sé què vol dir. Suc Suc, però és xinès.
Bueno, ve de Hong Kong.
Ve de Hong Kong, sí. Està rodada allà, com a mínim és de Ray Yeung, i és una història... Tu no l'has vista, tampoc? No, ja us la dic jo, eh? A mi m'ha agradat molt, és una pel·lícula molt senzilla, també, però... sobretot rodada a Hong Kong, a la Xina actual, de tenir el seu què, eh? La història d'amor entre un taxista de 70 que té família, té filles, que es casa, té nets, tal, i un jubilat de 65 que també té família, no sé què, i que són dos homes vells que de cop i volta s'enamoren i comença una història i acabes descobrint un món que a Xina de gent que lluita per tenir residències per vells homosexuals perquè si no... o sigui, és un, tot un panorama... O sigui, bueno, jo crec que és una pel·lícula que mereix una visita i no és gens nyonya, eh? O sigui que... Suc. Apunteu, sisplau, aquest títol. En K, eh? Després hi ha una pel·lícula que ve de l'Iran que es diu La vida de los demás.
Si no por tu despiste.
¿Quieres dejar de repetirlo? Ya me tiene bastante harta, ¿sabes?
Me recuerda a mi padre. Cada vez que había algo que no quería contarme, en lugar de callarse, siempre me decía, ya hablaremos en otro momento.
Aquesta és de Mohammad Rasulov, és la que va guanyar Berlín, i, ostres, devia estar molt dura la programació de Berlín, eh?
No, no, al contrari. Aquí el Guillem i jo, que tenim contactes allà, ens van dir que l'edició va ser molt xula del festival.
Sí, i va sorprendre.
I que va sonar a tongazo total, eh? Mm. Aquesta...
Deu ser pel tema polític i pel tema de la pena de mort. El mèrit de rodar això allà.
Bé, perquè de fet el director és un altre que s'ha posat en problemes greus.
Estan al seu domicili, arrestat allà.
Com Panahi, vaja.
Detingut, sí, allà. I bé, jo destacaria sobretot el primer capítol. Jo crec que és el millor.
És que és el millor.
Potser l'últim també seria el... Seria el segon, en quant a realitat, els altres s'arrosseguen bastant. Sí,
perquè el de la presó...
Dues hores i mitja, eh?
Sí, és que és molt llarga i, a més, és que jo trobo que alguna de les històries s'obre, és a dir, que es reitera molt alguna de les altres, per entendre'ns. O sigui...
El primer podria ser una pel·lícula d'això, 60 minuts, i seria esplèndid.
Doncs, No la criticarem, o sigui, només us direm que la pel·lícula és un rotllazo i us direm que la pel·lícula no s'acaba mai i us direm que a la pel·lícula li falta nervi, sang i visió. Però el tema és el tema i fer-ho a Iran té el seu mèrit. Sí, i això és discutible.
És una miqueta allò, com buscar què hi ha darrere dels verdugos, no?, del règim i què suposa això. Bé, el primer capítol. Jo pel primer capítol sí que valia la pena, la prova d'entrada.
Ara, clar, passar de la pel·lícula iraniana a la pel·lícula francesa és com fer com una mena de capirote monumental, eh?
Estoy escribiendo un libro.
¿Tú? ¿Un libro?
Bueno, olvídalo, no pasa nada.
No,
olvídalo.
No nos puedes dejar así, tienes que terminar.
¿Un libro?
Me han llamado de dos editoriales.
Pues Gremillar es la editorial más prestigiosa.
Su libro me ha impresionado.
Porque me digo, si Lea puede, porque yo no puedo.
Probaré con la escultura.
Invaden las ideas, ¿sabes? Paul Valéry dibujaba antes de escribir. Rambo tomaba opio. Y yo limpio armarios.
Bien.
No puedes publicar eso. El marido es idiota, me reconocerán.
Bueno, jo conec bastants personatges que són com aquesta gent, eh? De gent que...
Sí.
Jo també. Jo, abans que tu, ja havia tingut mal a les aixelles.
Aquesta persona és creativa, doncs jo ho seré més i tal, sí.
I a més allò, ara provaré a fer macramé. No, doncs ara aprendré a tocar el piano. No,
o aquesta necessitat d'intentar justificar la teva vida amb alguna cosa creativa, no? Com si tothom hagués de ser creatiu i hagués de fer mil cursos per trobar la teva vocació.
Sí.
Està bé, jo m'ho he passat bé amb aquesta pel·lícula.
Sí, jo també m'ho vaig passar bé.
Envidia sana, es diu.
Que envidia sana no té res, cap d'ells té envidia sana.
Bueno. Perdó, però l'amigueta és d'Armes... És que és el
personatge... Per mi que hi ha el gran...
La Florence Foresti, déu-n'hi-do, eh?
Sí, és la gran antagonista de la pel·lícula, per mi, perquè realment...
És un personatge insufrible, tot i que amb debilitats, també, no? Mm-hmm. Però a mi em va semblar que podia haver estat més divertida i tenir més mala llet.
Com totes les pel·lícules franceses d'aquest estil, no?
Però he de reconèixer que em va entretenir molt, i els personatges...
No és una exageració, també, de cada personatge, però a mi em va entrar bé... I és això, sí. És exagerat, però sí que hi ha una certa humanitat en ells que podem reconèixer moltes persones així.
El director, el Daniel Cohen, va fer una pel·lícula que ja es va estrenar aquí, no sé si la recordeu, que es deia El Chef, la receta de la felicitat.
Sí. Uh-huh.
Bueno, aquesta és millor.
Sí. I mira que tampoc és que sigui la bomba, eh? Senyor Daniel Cohen, benvingut a Catalunya Ràdio, al nostre programa La Finestra Indiscreta, presentant la pel·lícula Envidia Sana. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Merci.
Bé, la primera pregunta és en relació al títol. Aquí s'ha titulat Envidia sana, que crec que no és l'equivalent exacte, no, del títol francès, però igualment li vull fer aquesta pregunta, no? Pot haver-hi una enveja sana, realment? És a dir, si hi ha enveja, pot ser sana, d'alguna manera?
Oui, je pense que une envie saine existe. Je pense que dès qu'on choisit un métier, dès qu'on
doncs, sí, jo crec que l'enveja sana sí que existeix. De fet, quan tu escullis un ofici o un art, és perquè has vist altres persones al teu voltant fent quelcom semblant. I aquesta enveja sana et porta a imitar això. Però aquesta enveja sana es pot convertir en una cosa tòxica si aquest sentiment acaba tornant-se en contra teu. Ja no és sana quan es converteix en gelosia i deixa de ser sana, però la majoria de casos i de persones, aquesta mena d'enveja que sentim pels altres, que ens porta a fer coses bones, és sana.
Doncs mira, en relació a això, volia preguntar-li, a l'hora de crear art, per entendre'ns, no pots crear-lo si no et surt del cor, vindria a dir la pel·lícula, és a dir, si ho fas per ressentiment, mai et sortirà?
Je pense que tout est possible, mais la plupart du temps... C'est quelque chose qui vient forcément.
Doncs tot és possible, però en la majoria dels casos ve del cor, del fons de la persona, i crec que hi ha una relació entre el lloc que t'inspira, que ha de ser orgànicament un lloc que sigui just, i la visió que tenen després els espectadors de trobar aquesta pel·lícula interessant. Però, com ja he dit, tot és possible i l'art pot venir del fons del cor o no, pot venir del cap, pot venir d'un càlcul matemàtic, pot venir d'on sigui.
Bé, ja fa temps que estem amb una dinàmica, no, d'aparences, de xarxes socials, etc, que jo li volia preguntar si accentuen una miqueta aquesta part fosca, no, del nostre comportament, o si sempre ha estat allà i simplement és que abans no estàvem tan informats de la vida dels altres.
Absolument, je pense que evidemment que ça existait avant, que cette partie, j'allais dire, noire de...
Sí, l'enveja és una cosa que ha existit sempre. Ja existia abans i, de fet, també existeix l'enveja no sana o el gelos. Però sí que és veritat que les xarxes socials com Instagram o Facebook han accentuat això moltíssim, no? El fet que estàs en ple mes de febrer, palanta de fred, i veus uns amics que estan en un vaixell al sol o nedant al mig de l'oceà, doncs no tothom està preparat per veure això i assimilar-ho, i la majoria de persones tenen una reacció de dir, i jo, per què no hi soc allà? O per què no estic fent això? I sí, s'ha accentuat molt amb les xarxes socials, s'ha d'estar molt preparat i molts reaccionen posant-se tristos o amb reaccions fins i tot violentes.
Ara li volia preguntar una mica per la dinàmica del rodatge, en el sentit de si la resta d'intèrprets, no? La Florence, el Vincent, el François, li prenien una mica el pèl a la Berenice, no? Per haver estat la agraciada, entre cometes.
No, pas vraiment, mais c'est vrai que, par exemple, pour Berenice... Le personnage était plus
doncs no, però potser el personatge que ho ha tingut més difícil és la Berenice Bejo, perquè està envoltada de personatges amb un excés i un sentit de l'humor molt exagerat, no? I passa una miqueta el mateix amb Tintín o Astèrix. No necessàriament els personatges principals són els que tenen més color, perquè estan envoltats de persones que fan un paper més de bojos o amb excessos, no? I és el cas també de Florence Foresti, que diu tantes frases divertides a la pel·lícula, o del Vincent Cassel, que adopta aquest protagonisme també a la pel·lícula.
Precisament del personatge de la Florence, no? De la Karine, li volia preguntar, perquè és un personatge que, en el fons, jo l'admiro molt, perquè, malgrat que des de fora ens pugui semblar una tonteria, és a dir, no entendre les seves inquietuds, és evident que ella està vivint com un trauma aquesta situació i es rebel·la contra aquesta situació i lluita per donar-li la volta, i quan no ho aconsegueix és capaç de reconèixer-ho, cosa que no tothom seria capaç, vaja.
Je suis d'accord, ils ont tous quelque chose de personatges de positif en eux.
Doncs sí, però volia donar un aspecte positiu a aquests personatges, perquè al final acaben veient quins són els seus propis límits, no? Com el Vincent Cassel, que hi ha un moment de la pel·lícula que diu, però és que tu ets més famosa o més forta que jo. Tots els agafa una miqueta per sorpresa aquesta situació, i sí que és veritat que en principi la reacció de tots és negativa, però no volia que fossin uns personatges amargats ni dominants, i tots tenen una miqueta la lucidesa, no? La lucidesa d'adonar-se del que ha passat. De vegades un triga 10 anys, és millor si només triga 3 mesos, però el que és important és adonar-se.
També li volia preguntar si el personatge de la Berenice, Lea, inconscientment, encara que no ho sembli, també canvia amb l'èxit. És a dir, la casa que es compra, per exemple, que és tan gran i tan exuberant, realment s'identifica amb ella o sent l'obligació que l'ha de comprar perquè ara té els diners per fer-ho?
No, ça, par exemple, c'était une question avec Bérénice, on en parlait.
Doncs no, perquè amb la Berenice Bejo ho hem parlat, això. Si és possible, perquè no? Potser és un somni que ella tenia. També podia haver-se comprat un vaixell. Sí que revela una miqueta la part materialista d'ella, però si té els mitjans de fer-ho, per què no? També és veritat que és una casa molt gran i una miqueta excessiva, però si ho pot fer i és un somni que ella tenia, per què no fer-ho?
Una última pregunta per acabar, que en realitat és doble. M'agradaria preguntar-li si vostè té algun somni o desig que no, encara no ha fet realitat, i segon, si és dels que dubta molt a l'hora de demanar en un restaurant.
bien sûr que j'ai des désirs et des rêves et des projets, bien sûr, je suis en train d'écrire.
Doncs sí, esclar que tinc encara somnis, desitjos i projectes. De fet, estic escrivint el guió de la propera pel·lícula, però el defecte de la indecisió no el tinc. Sí que volia reflectir una persona, un personatge fràgil del que tothom se'n riu, que acaba sent la persona que es reafirma d'aquesta manera tan important amb el seu projecte.
Doncs, senyor Daniel Cohen, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, moltes gràcies per la pel·lícula, perquè ens ha m'ha divertit, m'ha entretingut, però a la vegada m'ha semblat un reflex potent i una mica obscur de la societat, i també està molt bé.
Merci beaucoup. Merci.
Josefa Garrido, inspectora de la Brigada Antidroga.
Tócate algo.
Necesito que te infiltres en el grupo para identificar el fantasma.
No. Pruébala.
Pisa. Hola, ¿qué arte? Ozu, ¿qué salero?
Le partía la boca.
Sin acento.
Escolteu, aquest Carrostero no és el de Reyes de la Noche, això sí, que feien a la televisió?
Això que feien, que l'han cancel·lat, per cert.
Què dius?
Sí, sí, és una notícia de la setmana i no se sap molt bé per què, i a més era...
Ja està, ja han caigut.
Per mi era la millor sèrie que ha fet Movistar Plus aquest any, original, i jo m'oloro alguna cosa d'aquestes...
Algun pleit, alguna protesta, alguna...
No, potser no ha sentat bé, segons que... No ho sé,
home, ja, evidentment, per
home,
això.
Però la van deixar obertíssima, eh?
Obertidíssima. A més, hi havia coses reals que podien haver transplantat a noves temporades, que déu-n'hi-do.
M'acabes de donar un bajón important.
Ja, va sortir fa dos dies i...
Bueno, i aquesta Operación Camarón, què? Perquè d'entrada sí, té com una pinta que fa rabieta.
És divertit, és per passar l'estona. Sí. És una mica la línia del Carlos Terón també d'anterior.
Salvador, és Santiago Segura o no?
No, la línia d'aquesta del Carlos Terón, que va fer Lo dijo cuando quiera, que,
sí,
també, que són pel·lícules de Mediaset, que agafa el catàleg italià, aquesta... 2013,
és un remake.
Song de Nàpole, i la porta en aquest cas a Cádiz, en aquest entorn d'un policia que s'ha d'infiltrar a una banda de musical, de trap i sí, així, que alhora són els convidats a un casament de narcotraficants. I, per tant, els músics, i ell, com a músic frustrat, que és policia, doncs, sí, acaba trobant una nova vocació. Els actors estan bé, connecten amb el que és la pel·lícula, però la pel·lícula és per passar l'estona,
o sigui,
i poc més.
És com una pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, però rodada per Àlex de la Iglesia.
Bueno, per Carol, sí, no? Bueno, una miqueta així, per passar l'estona, poc més, mm-hmm, i no li demaneu molta cosa, però bé, encara té un pèl de gràcia.
A veure si m'identifiqueu això, ara.
Alguien debe permanecer en Matrix a la espera de una señal del oráculo.
Basta de idioteces. No me importan oráculos, profecías o mesías, solo me importa una cosa, evitar que el enemigo destruya la ciudad, y para ello los soldados deben obedecer mis órdenes.
Con todo respeto, comandante, solo hay un modo de salvar nuestra ciudad.
Bueno, senzillament perquè... qui va ser finalista a l'Oscar per tonyinar a Tina Turner, o sigui, Angela Bassett a Tina, és a dir, Larry Fishburne, o Lawrence Fishburne, o Morpheus, directament. 60 anys, o sigui... És molt jovenet, trobo.
Home, 60, eh?
És que, 60.
Bueno, va trobo, començar... El trobo jove.
Sí, sí, sí. Va començar...
Samuel Jackson té 71.
No, eh?
I va començar amb Apocalypse Now. Sí, les pel·lis de Coppola, també estava altres...
Els Chicos del Barrio, El color púrpura... Sí, sí. Bueno, i CSI, Hannibal... I que també,
estava,
no?
Estava primer, sempre, s'ha de dir, i després...
Bueno, s'ha de dir...
S'ha inflat bastant. Perquè el tio ha dit que li agradava molt la xocolata, eh? Sempre ho ha reconegut.
Ara em sortiria un xiste que no seria oportú en aquests moments, eh?
Jo he estat a casa seva, a Los Angeles, vaig fer una ruta d'aquestes dels famosos, perquè allò que ens quedava la tarda lliure, i saps què posa l'alarma de la casa de Laurence Fishburne allà a l'entrada?
Què posa?
The Matrix Security.
Ja està tot dit, clar.
Quan es fa fosc, Àlex Gorina ens il·lumina amb 125 llams d'antracita.
125 anys de cinema per posar llum i colors a les nits d'estiu.
Llams d'antracita, la història del cinema en 125 flamarades.
Acció.
Des dels germans Lumière a Bong Joon-ho, de Joker a Alice Guy, la primera directora de la història.
Llams d'antracita, una superproducció en CinemaScope.
Que excitado!
Els dissabtes i diumenges d'estiu a les 9 del vespre, amb Àlex Gorina.
La més fresca del cinema i la ràdio a la fresca.
Good luck!
Aquest canvi... Això wow. És monumental. Passar de la matança de Texas al puente sobre el riu Kwai...
Home, però tot és una mica estrident, no?
Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, doncs mira, cosetes que tenim a Fenomen aquesta setmana. Començant per demà a les 11 de la nit, Akira, el clàssic de Katsuhiro Otomo.
Sortirà llams d'entrecita.
Molt bé. Diumenge, els 39 glaons de Hitchcock a les 4 i 10.
Sortirà llams d'entrecita.
Sortirà tot.
I Tarantino també surt? O
sortirà, home, evidentment que sortirà llams d'entrecita.
Los Odiosos 8, diumenge també a les 6, perquè estan posant totes les seves pel·lícules. Dilluns, aquest pont sobre el riu Kwai a les 4:25, seguit de la doble sessió de Kill Bill a les 7:30. Dimarts és el dia que li poso... Dimarts és el dia Fausto, perquè arrenca amb Thelma i Lluís a les 4 i acaba amb Amélie a les 9 de la nit, jo crec. Això sí,
poses la llena de passió al mig i ja, el Fausto...
I tanques el cercle. O l'último moicano, que diu que és un anunci de xampú fantàstic. No, al mig ja eres una vez en Hollywood, això el salva una mica, no?, a les 6:30. Dijous, El sueño eterno de Howard Hawks a les 4:10 i programa doble, clar, de Death Proof i Planet Terror a les 8:15. I per divendres queda això que sentíeu, que era tall de la matança de Texas, però en realitat és la segona part, la segona del Toby Hooper.
Criden igual.
Sí, que era una gairebé paròdia de la primera, la posen el divendres a les 9:20.
Pues nosaltres a la Filmoteca, perquè jo vaig de l'altre rotllo, per entendre'ns, tenim una setmana gloriosa, perquè tindreu Les Niñes, Els tres mosqueters del cinema mut, La calle sin alegria amb Greta Garbo i Marlene Dietrich juntes, el City Hall del Frederic Wiseman, Le Mépris, Matrimoni a l'italiana, Belle de Jour, homenatges a Michel Piccoli, i el que és més important, comença un cicle de totes les pel·lícules de Peter Brook, l'home de teatre, però al món del cinema, començant dijous que ve a les 8 del vespre amb Marat Sade.
No hemos aplastado siempre a los más débiles que nosotros. No hemos desgarrado siempre el cuello del poderoso con continua villanía y lujuria. No hemos experimentado en nuestros laboratorios antes de aplicar la solución final. El hombre es un destructor. Pero si mata y no toma placer en ello, entonces es una máquina.
Aquest llenguatge és el llenguatge del pensament. El teatre, per interpretar, has de parlar fort. I hi ha molt pocs actors que sàpiguen parlar fort i ser creïbles. I aquest és el seu problema. Tots els actors saben que la seva qualitat depèn d'això. Quan interpretes Shakespeare en primer pla en una pel·lícula i tens un micròfon i has de dir els versos així de fluix, no vas en contra dels versos originals, sinó que vas en la direcció correcta, reajustes els versos i et converteixes en un home que expressa el seu món interior.
I passadament de Peter Brook, que no és Mel Brooks,
no.
A la pel·lícula de la meva vida dedicada a Jaume Figueres, perquè jo, aquestes pel·lícules de nens amb animals, a vegades em preocupen, eh? El Despertar, El Pony Rojo, Lassis, Rintintins, National Velvet... I aquesta va ser la que de debò em va afectar, amigues i amics. Perquè jo no estava acostumat a moments tan traumàtics com el que vaig viure, i menys encara amb una pel·lícula de personatges reals de la Disney, com a fiel amigo, Old Yeller, que és cinema familiar, és cinema de territori, de western, de l'esperit pioner, allò, la família que reza unida permanece unida. Però clar, ja havien mort a la mare de Bambi, ja ens havíem d'estar preparats, no?, per la sorpresa, no?
Ja avisava, no, aquesta...
No heu vist mai, fiel amigo?
No, només el capítol de Friends, que la Phoebe reconeix que li tenen censurada al final.
Dirigida per Robert Stevenson, qui va fer Mary Poppins a un moment donat, amb Fess Parker fent el paper del pare, és a dir, el Daniel Boone de la televisió, Dorothy McGuire fent el paper de la mare, que era la mare de los Robinsones de los Mares del Sur, i amb dos fills, que eren Tommy Kirk i Kevin Corcoran, que eren els dos fills de los Robinsones de los Mares del Sur. O sigui, tot anava, diguem, en el paquet, per entendre'ns, no?
Tenia un contracte amb l'estudi.
I un Golden Retriever, que era el gos que tenien, que se l'estimaven, que es feia indispensable, que protegia la família, que ho hem donat, agafava la ràbia. I el nen havia de matar el gos perquè no els fes mal.
L'escena...
O sigui...
Clau l'he vist.
Era tan absolutament horrorós el nen matant el gos perquè tenia la ràbia, que Fiel Amigo no només és un record memorable...
Hi ha hagut moltes paròdies d'aquesta escena.
Sí, que a vegades fins i tot torna als meus somnis, perquè és un malson.
Sé que ha sido dura. Sí, una prueba muy difícil. Pero estoy orgulloso de cómo se ha portado mi hijo. Un hombre adulto no lo hubiera hecho mejor. Ahora tienes que intentar olvidarlo y seguir siendo un hombre.
¿Cómo, papá? ¿Cómo se puede olvidar algo así?
Sí, claro, no quería decir eso. No es algo que se pueda olvidar. Ni siquiera es algo que se quiera olvidar. Lo que intento decirte es que a veces la vida es así.
¿Cómo?
Pues, de repente, sin una razón que uno pueda imaginar, la vida te zarandea brutalmente. Te aplasta contra el suelo y te deja sin respiración. Pero eso se pasa. Luego hay momentos maravillosos. Y no puedes pasarte los buenos momentos acordándote de los malos. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, papá.
An ugly lop-eared mongrel, fancy free without a family tree. But he could up and do it and prove there's nothing to it, and that's how a good dog should be. Best doggone dog in the West. Old Yeller was a hunter, a rare and caring hunter. Any chase he knew just how to run. Lion, lion. And when he hunted trouble, he always found it double. And that's when old Yeller had fun. Lion, lion. Here, Yeller, come back, Yeller. Best doggone dog in the West. Old Yeller was a fighter, a rootin' tootin' fighter. In any scrap he knew just what to do. Although his coat was yeller, his cold Texas heart was true blue. Yeller, yeller. Here, Yeller, come back, Yeller. Best doggone dog in the West. Old Yeller was a mongrel, an ugly lop-eared mongrel, fancy free without a family tree. But he could up and do it and prove there's nothing to it. And that's how a good dog should be. Best doggone dog in the West. Old Yeller was a hunter.
Karen Hunter. In any chase, he knew just how to run. Giant, and when he hunted trouble, he always found it double. And that's when old Yeller had fun. Giant, here, Yeller, come back, Yeller. Best doggone dog in the west. Old Yeller was a fighter, a rootin' fighter. In any scrap, he knew just what to do. Texas heart was true blue. Here, Yeller, come back, Yeller. Best doggone dog in the West. Best doggone dog in the West.
El programa familiar d'ICAT es diu Kids XS. Tot l'oci familiar pensat per a nenes i nens de 0 a 10 anys.
Quin menú tenim aquesta setmana, Txell?
Doncs mira, descobrir què feia Nando Jovany quan era petit i la veritat és que val molt la pena, escolteu-nos.
Diu que era un entremaliat de mena, em trencava la mà amb el peu ja trencat.